Anem amb un estudi que es va publicar a finals de la setmana passada i que durant el cap de setmana ja ha generat alguns comentaris. Un estudi que apunta que el factor més virulent de l'expansió de la pandèmia del coronavirus a Espanya va ser el gran nombre de persones que anaven i venien de Madrid. La investigació, que es va publicar, com deia, a finals de la setmana passada i que ha generat ja comentaris aquest cap de setmana, ha mesurat la relació que hi ha entre els desplaçaments interns i la difusió del coronavirus. I els números els ha fet un equip de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos del CSIC, la Universitat de les Illes Balears i una empresa de dades en massa, Kido Dynamics, amb seu a Lausana. Tenim en línia el Salvador Massip, que és metge investigador de la Universitat de Leicester, al Regne Unit. Doctor Massip, bona tarda.
Bona tarda, com va tot?
S'ha pogut llegir aquest estudi? Ha tingut coneixement d'aquestes conclusions? Li sembla plausible aquesta teoria?
Sí, sí, me l'he mirat i l'he trobat molt interessant. De fet, crec que confirma una cosa que es va dir des del principi, no? I això és una cosa de sentit comú que més o menys crec que tothom pot entendre, que si tens un focus de malaltia en el qual tens molta gent, el que has intentat és tenir el contingut, no? I no se t'escampi. I el que va passar al principi de la pandèmia va ser just el contrari, no? Que les polítiques o les decisions del govern central doncs, van afavorir que molta gent que estava a Madrid i pues, estava en un focus on hi havia molt infectats comencés a viatjar i s'escampés per la península.
El que fan en aquest estudi és comparar el pic de cada província en el moment de l'epidèmia amb el número de desplaçaments que hi ha entre aquesta província i Madrid. I la veritat és que els números quadren gairebé de manera perfecta.
Sí, sí, a més han usat 13 milions de dades de viatges de persones usant els mòbils i crec que això és bastant interessant, bastant fiable, però evidentment això és una relació que no es pot demostrar la causa directament. El que demostra això és que va passar al mateix moment que la gent sortia de Madrid, doncs es creixia després del pic de malalties. O sigui, no tens una relació directa de causa, però sí que indica bastant una proporcionalitat, no? Diguéssim, de com més sortia la gent de la ciutat, més i pujaven els pics a les províncies. Crec que això és bastant confirma bastant les teories que teníem al principi.
Per tant, el que fa aquest estudi és confirmar el que més o menys tothom intuïen, però ens falten encara més dades. Suposo que encara se n'hauran de fer més d'estudis, perquè, a més, aquest estudi està publicat sense revisió i, per tant, ara tota la comunitat científica pot anar-hi fent algun comentari sobre tot plegat.
Sí, exacte. Això, últimament el que estem veient són articles que es publiquen molt ràpid, precisament perquè són dades, evidentment, de molt d'interès. Per tant, s'han de prendre sempre amb precaució. En principi, l'estudi sembla sòlid i sembla que la quantitat de dades que han manipulat sembla bastant elevada i sembla bastant ben fet. Evidentment, això caldrà doncs, que la comunitat científica ara ho validi, ho repeteixi, però crec que com que és una conclusió bastant òbvia a la que tothom més o menys crec que podria estar d'acord, crec que això només dona suport a la idea doncs, que el que cal és quan hi ha una pandèmia actuar amb molta rapidesa i tapar al màxim els brots, intentar que no s'escapin d'allà, i crec que això podria aplicar-se molt bé a la fase que estem entrant ara, on és molt possible que veiem rebrots. Si això passa i torna a haver-hi un punt on hi ha molts rebrots localitzats, sigui una ciutat, sigui un poble o una comarca, el que sigui, el que caldrà fer és el contrari del que es va fer al principi, doncs actuar d'una forma enèrgica per evitar aquests desplaçaments que són el que veiem doncs, que estan escampant molt la malaltia.
Què és l'efecte multillavor del que es parla en aquest estudi?
Normalment parlem del pacient zero, segur que n'heu sentit parlar molt d'això, el famós pacient zero de les malalties. Normalment moltes malalties el que fa quan arriba un territori nou és per culpa d'una sola persona, no? Un viatger que viatja des del focus inicial al focus final. En aquest cas això demostra un altre model, que no ha sigut un pacient zero, no ha sigut una sola persona, sinó que ha sigut moltes persones, i això és el que es diu la multillavor, que sortint del focus inicial han escampat la malaltia a la vegada a diferents zones. I és la diferència entre el model d'això d'una sola persona o moltes persones, i crec que quadra molt doncs, amb la distribució dels casos que hi ha hagut i amb els pics que hi ha hagut a la península al principi de la pandèmia.
I que això feia impossible seguir el rastreig, no? Perquè recordo que els primers casos deien no, hem pogut detectar tots els seus contactes i ell s'ha contagiat perquè va tenir contacte amb algú que venia d'Itàlia. I al principi sí que es podia seguir aquesta traça. Però clar, després hi va haver un moment en què era impossible per això, no? Perquè hi havia aquesta multillavor en què hi havia multitud de focus, no? Que anaven apareixent, molts d'ells sortint d'un focus principal, que en aquest cas va ser sobretot Madrid, i després també hi va haver algun cas en el cas de Catalunya i d'algunes altres regions, però sobretot el principal va ser a Madrid.
Sí, sí, efectivament, aquest és el problema i aquest és crec que és una de les coses que demostra que s'ha d'actuar rapidesa, perquè tot això de seguir els contactes i allà aïllar les persones infectades està molt bé quan tens poques. Quan tens això, tens un model d'aquest de multillavor, vol dir que estan creixent els focus per tot arreu, es complica, com bé has dit, es complica moltíssim el seguiment. I crec que el més important, més que lamentar-nos de que les coses van fer malament al principi, que ja ho sabem, i de fet la major part dels països van reaccionar bastant malament al principi, crec que el que ara hem de fer és aprendre d'això perquè no ens torni a passar, perquè encara estem de ple amb la pandèmia, encara tenim possibilitats de rebrots, pot passar l'efecte aquest de la multillavor i hem d'intentar doncs, vigilar que primera que no passi i que si passa ho podem detectar ràpid.
Deixem preguntar-li per dues coses que no tenen a veure amb aquest estudi, però ja que vostè és metge, són notícies d'avui mateix, si no vol, o si no té prou dades, entendré que no me'ls vulgui respondre. Està previst que demà el govern espanyol aprovi la obligatorietat de dur mascareta sempre en espai oberts. Fins ara sempre hi havia hagut molts metges, molts especialistes que ens deien, home, en espai obert no cal la mascareta. Avui mateix el doctor Antoni Trilla, per exemple, al Matí de Catalunya Ràdio, es mostrava una mica reàcia a donar suport al 100% a aquesta mesura, perquè diu que al final pot acabar sent contraproduent, perquè ens pot provocar una sensació de seguretat no del tot certa, i que en espais oberts és molt més efectiva els 2 metres de distància que no pas la mascareta. Anirà bé que ens obliguin a dur mascareta en tot moment, quan sortim de casa?
Aquesta és una cosa que s'ha estat discutint molt des del principi, no? I que hi ha hagut dades contradictòries o decisions contradictòries segons a mesura que anàvem sabent més coses de com podia evolucionar la malaltia. És difícil de dir, però al cap i a la fi la mascareta ajuda, però no és la gran solució. És molt més fàcil, és molt més útil el distanciament social i evitar doncs, tratar-se de les mans, evitar el contacte, totes aquestes coses. Però sí que és veritat que, sobretot en llocs tancats, evita doncs, que es generi doncs, aquesta quantitat de virus que poden estar surant a l'ambient en un lloc on no hi ha prou ventilació. També ajuda, crec, en zones on hi ha més densitat de població. Si estem pensant en el transport públic o en coses així, doncs, és obvi doncs, que les mascaretes poden evitar doncs, que una persona doncs, tregui virus i contagi les altres. A l'aire lliure i passejant pel carrer, i si es manté la distància de seguretat, potser és menys important. Però crec que aquestes recomanacions van més ja pensades a conscienciar la gent, no?, de que la mascareta és una eina que pot ser útil i que, per tant, ja no ens la traiem, la portem sempre per evitar, per no anar traient-la i posant-la tota l'estona, potser seria la manera potser de veure-ho. No sé si realment tindrà un efecte molt important i, clar, l'efecte que, com deia el doctor Trilla, l'efecte secundari dolent pot ser doncs, això, que tenir sensació de seguretat o inclús, fins i tot, que no hi hagi mascaretes per tothom, etcètera, que són els problemes que hi pot haver sempre.
Sembla que hem vist que ara en els territoris que han començat a entrar en fase 1 és molt difícil, per no dir impossible, que tothom mantingui els 2 metres de distància. I per tant, és allò de dir, com que no els mantindreu, com que us acabareu enganxant més, com que les terrasses estareu més a prop, doncs escolta'm, tots amb mascareta i així garantim, no? Garantim que com a mínim, si no són els 2 metres, serà la mascareta, però com a mínim d'una manera o d'una altra us protegireu. I l'altra notícia que hem donat avui és que l'Agència Europea del Medicament diu que en els pròxims dies podria autoritzar aquest medicament del que tant hem parlat, el Remdesivir, que als Estats Units i al Japó sí que està permès, que sembla que redueix l'estada a les UCIs dels malalts amb coronavirus quan se'ls dona aquest medicament, que no sé si vostè ja està assabentat, si no, si sembla normal que si s'accepta al Japó i als Estats Units, que a la llarga també s'accepti a Europa. Ara sembla que és imminent, ens diuen que en els pròxims dies podria rebre el llum verd de l'Agència Europea del Medicament.
Sí, el que caldria preguntar-nos és si realment fa una diferència i fa realment l'autoritat que se suposa que té. Estem parlant una mica, com he dit al mateix cas de l'article que discutíem al principi, són dades molt preliminars que es publiquen ràpidament perquè són, evidentment, molt importants i que poden tenir un impacte. I moltes d'aquestes dades sobre el Remdesivir venien doncs, de la companyia que el financia, que el produeix, amb la qual cosa caldria doncs, fer-ho abans, comprovar-les de forma independent. En aquest cas, crec que s'està aplicant la norma de dir, bé, això sembla que fa alguna cosa, doncs, davant del dubte, millor ho apliquem i ja, mentrestant, anem averiguant si funciona o no funciona. No és mala idea, sobretot pels casos més greus en els quals no tenen res a fer. No crec per això que sigui la solució que estem buscant. O sigui, sembla que pot reduir una mica això la durada, però no sembla, encara està per veure si realment redueix la mortalitat realment o no. Crec que encara falten dades, però mentrestant, donar-lo potser en els casos en els quals no tens més opció, potser no crec que estigui malament, no.
No sé si l'Empar Moliner, l'Isabel Lleuger, el Santi Jiménez o l'Aida Martori tenen alguna pregunta pel Salvador Massí, metge, investigador de la Universitat de Leicester, o bé sobre l'estudi, que sobretot és pel que l'hem trucat, eh? L'hem trucat per aquest estudi que relacionava directament el fet que no s'hagués tancat la ciutat o la comunitat de Madrid, perquè la majoria dels pics de l'epidèmia a les diferents províncies coincideix exactament amb el nombre de desplaçaments que hi havia amb la ciutat de Madrid, o bé amb les mascaretes o bé amb el Remdesivir. Si teniu alguna pregunta pel Salvador Massí,
sí,
l'acomiadaria.
Sí,
Digue.
Jo Jo tinc una pregunta. Sentint el doctor Bonaventura Clotet fa dos dies, explicava precisament que aquest medicament, el Remdesivir, sí que semblava que les proves que estaven fent tenia sentit que es donés en els malalts de Covid-19, però precisament al principi de la malaltia, junt amb la clorexicloroquina, em sembla, precisament al principi de la malaltia per evitar que aquesta inflamació que es produïa després arribés a tots els òrgans, etc. I avui, en canvi, sentint el doctor Massip, sembla que, per el que jo interpreto, que no, que ens està dient que el Remdesivir pot ser doncs, una solució quan els casos ja estan molt avançats i no tenim altra solució. Per mi se'm planteja un dubte real amb el que jo vaig escoltar fa dos dies del doctor Bonaventura Clotet i amb el que avui el doctor Massip em planteja. No sé molt bé, doctor Massip, si ho he entès bé, si ho he interpretat bé o si hi ha algun matís en el que vostè ha comentat.
Sí, no, tens tota la raó perquè estem, com dèiem abans, estem parlant de dades que són molt preliminars, dades que no estan segures i evidentment es poden interpretar d'una manera o una altra o es poden aplicar a la pràctica d'una manera o una altra. Jo crec que tot donar fàrmacs perquè sí, sense saber exactament el que fan, és perillós, i has citat la hidroxicloroquina, que és un altre exemple, que en els hospitals catalans està donant hidroxicloroquina a tothom sense saber. De fet, hi ha molts estudis recents que diuen que no fa res, que no té realment cap utilitat, i en canvi s'està donant. Jo crec que aquests fàrmacs es pot comprendre que es faci servir en els casos on no tens més remei o no tens res, realment res més i te la vols jugar. En els casos en els quals és més lleu, jo crec que, no sé, jo no, si més no, jo crec que no, la ciència no recolza el fet que es donin, sobretot, la hidroxicloroquina quan no s'ha vist resultats i el Remdesivir encara és una mica aviat. Per tant, jo crec que si es pot justificar alguna cosa és quan realment no tens res més. Jo, si féssim d'una manera pròviament científica ben feta, el que caldria fer és esperar uns mesos a veure què passa. Evidentment, des del punt de vista mèdic, el que necessitem és alguna cosa ara ja per baixar la mortalitat. Llavors, és una mica una balança. Vam veure aquí que sacrifiquem una mica la part científica o sacrifiquem la part mèdica. En aquest cas, doncs, potser, per això recomano jo, per això almenys jo faria això, guardar aquests fàrmacs realment per quan no tens cap altra opció. Si no, potser pots espatllar més coses que arreglar-les. Recordem que tant el Remdesivir com la cloroquina tenen efectes secundaris. I potser una persona que podria superar la malaltia per ella mateixa, potser no tens per què exposar-la a tots aquests efectes secundaris d'aquests fàrmacs sense saber si realment estan ajudant o no.
Doncs són els dubtes que generen. Digues, Aida.
No sé si li puc fer una pregunta, sí, en relació a l'estudi que comentàveu, si tenim temps.
Sí, digues.
Sí? No, li volia preguntar, és evident que l'estudi posa de manifest que tancar territoris seria una de les vies per evitar doncs, que el virus s'expandís o que hi haguessin brots més grans en territoris doncs, més amplis que si tanquem doncs, determinades àrees. No? I li volia preguntar, la mesura de tancament de territori, amb quines altres mesures creu que hauria d'anar acompanyada? És a dir, quines altres mesures creu vostè que serien indispensables per controlar aquest virus ara que estem en fase de desescalada i prevenint els possibles brots futurs, veient el que també han fet altres països? No, no sé si vostè diria doncs, PCRs a tothom o una aplicació mòbil, com hem vist a Austràlia o com hem vist a Singapur, que pugui d'alguna manera controlar la traçabilitat. No sé quina seria la via per vostè la més eficaç.
És molt bona pregunta i crec que això de la resposta és una mica depèn de les eines que tinguem i de com les puguem aplicar. O sigui, no una cosa és el que voldries fer, l'altra cosa és el que realment pots fer. Evidentment, el test crec que és la clau, des de la PCR per poder detectar ràpidament quan hi ha un nou brot. Si poguessin fer el que dèiem abans del seguiment, també idealment és intentar seguir, si hi ha nous casos, quines han sigut les persones que han estat en contacte per també fer-los la prova. Evidentment, els països estan fent aquest seguiment amb GPS i amb dades de mòbils, cosa que a Europa, si més no s'està plantejant per uns temes de privacitat. Potser és això, és un problema que tenim aquí, però al fons doncs, potser no és la millor manera de fer-ho. La millor manera seria realment poder seguir exactament on està la persona. Però bueno, tot i així, crec que si podem fer test ràpids, mesures de contenció com tancar zones o fins i tot si cal un reconfinament parcial en certes zones, això podria frenar molt el brot si realment passa un brot en una ciutat o un poble o en una àrea.
Doncs són algunes de les receptes que podem tenir en el futur. Ho hem comentat amb el Salvador Massip, metge investigador de la Universitat de Leicester al Regne Unit. Gràcies per atendre'ns en directe al Catalunya Mitjà i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.